Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
L'arquitecte Estanislau Roca és catedràtic i vicerrector d'Infraestructures i d'Arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya. I, sobretot, és un dels principals experts del país en dues qüestions. La primera, de moda, és la mobilitat. En aquesta conversa hi parlem de cotxes compartits, d'aparcaments dissuasoris i d'altres maneres de transformar el transport dins de la ciutat els pròxims anys. La segona, menys de moda i sovint oblidada, és Montjuïc. Roca ens explica la història d'una muntanya que ha estat decisiva per Barcelona i que ara s'hauria de reconvertir. Estanislau Roca, tot seguit, a Santa Eulàlia. Estanislau Roca, benvingut a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies.
Un goig tenir-lo aquí.
Bon, goig meu.
Una pregunta genèrica per començar. Quan passeja per Barcelona, quan camina per Barcelona, vostè que s'hi ha dedicat molt, precisament, fins i tot des del punt de vista acadèmic i professional, quan camina per Barcelona, què hi observa avui?
Bé, jo aquesta ciutat la qualificaria de increïblement meravellosa, en el sentit de que té aquelles, digués, aquells atributs que gairebé ratllen la idealitat, en el sentit. M'agrada recordar un poema, part d'estrofa d'un poema del Joan Salvat Papasseit, que va musicar i va cantar a Lluís Llach, que era "La casa que vull, que mar me la vegi, que els arbres amb fruit me la festegin". Jo diria que Barcelona és la ciutat que vull, que el mar me la vegi, que me la veu, i que els arbres me la festegin. És una ciutat que traspua mediterraneïtat. És una ciutat cosmopolita, és una ciutat diversa, és una ciutat amb identitat, història i tot allò que són components antropològics del lloc. En aquest sentit, és una ciutat que arreu s'expandeix des de les muntanyes que l'abriguen fins als rius que la festegen, no? Fins baix a mar, i oberta al mar, naturalment. Però no sempre ha estat oberta al mar.
No goso ni preguntar-li si coincideix d'alguna manera amb un cert relat negatiu o pessimista sobre el mal moment de la ciutat, perquè amb aquesta declaració d'amor
És aquest amor, però amb un cert arrencança també, naturalment. Després jo crec que tindré ocasió de parlar d'aquestes disfuncions evidents que s'han de, diguéssim, pal·liar i que s'han de... La ciutat de Barcelona, saps què passa? Que ha fet... No, jo crec que no se n'han donat compte els polítics. Ha fet un salt d'escala. Ja va fer un salt d'escala quan teníem la ciutat emmurallada i es va aprovar a mitjans del 19 l'Eixample. L'Eixample Cerdà, que és un eixample, em dedico a l'urbanisme, sí, diguéssim, més preuat dels eixamples del 19 de tot el món, la història de l'urbanisme, que ens ha funcionat 175 anys i que, en realitat, tot ha passat allà. I aquest eixample, doncs, ens va ajuntar des de la Ciutat Vella fins als pobles. Parlem de Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia, que se va construir abans de que els militars deixessin fer l'eixample. S'havia construït Gràcia i després, doncs, Sant Andreu de la Paloma, etc. Però el que vull dir és que això va ser un canvi d'escala que es va notar tot, aquella pressió asiàtica que estava dintre la ciutat vella, se'n va anar a l'Eixample i, vaja, en aquells carrers, en aquelles dimensions tan generoses...
Va arribar a la resta
de la ciutat. Mare de Déu, diu, és que agafarem una pulmonia aquí, amb tant aire i tal. El carrer més ample era el carrer Ample. Quan se va fer el carrer Ferran, és que van passar a 9 metres, mare de Déu. Era com un tall de gabinet, des de les Rambles fins al Born, es pot dir, però en línia recta, carrer Ferran i després carrer Jaume I Princesa. Això va ser espectacular, però no hi havia cap carrer tan ample. I clar, tots els carrers de 20 metres d'ample, una malla isotròpica, generosa, democràtica... tot per igual, no? I que, en definitiva, els carrers, doncs, la meitat pels vianants, voreres de 5 metres, 5 metres i 10 per la calçada, que encara no hi havia cotxes. I el Cerdà era un visionari que pensava en la mobilitat. Eh? I es va inventar el xamfrà per girar bé. Eh? I parlava precisament ell de vies i intravies. No parlava mansanes o illa de cases. Els illes de cases de entre les vies.
I deia que això genera un canvi de paradigma i que després es repeteix, suposo, amb els Jocs Olímpics, que els polítics, pel que dedueixo del que estava dient, no han acabat de saber-hi reaccionar.
No va per aquí.
Ah, doncs per on?
No va per aquí. Ja va per aquí. Resulta que després, ja just abans dels Jocs Olímpics, ja la ciutat de Barcelona, com moltes ciutats, havien fet el salt d'escala a la metròpolis, la ciutat-territori. És una ciutat que passa de ser compacta a una ciutat més oberta i a discontínua. Mira, jo a vegades explico una certa metàfora que em vaig inventar una vegada per explicar la metròpolis. Dic, mira, abans aquestes ciutats, aquests pobles que formen part d'una metròpoli, de ciutats, si vols tu, eren tots gairebé autistes, complex, tenien de tot, però més o menys funcionaven, tenien les seves disfuncions. Alguna peça rovellada, però anaven tirant. Però quan fan el salt d'escala, cada una d'aquestes peces és, o aquestes ciutats, és una peça de la ciutat metropolitana, d'aquesta màquina total que se n'hi diu metròpolis. Tenim, per exemple, les ciutats del Maresme, que estan especialitzades més en residència. Els vellesos, al millor, més indústria en un lloc, més residència a l'altre, i així successivament. Però són peces que entre totes elles hi ha una interdependència evident. Mira, hi ha un geògraf molt preuat per mi, tal, que és Giuseppe de Mateis, que va fer una analogia entre la Lombardia i el Piemont. O sigui, i va posar punts a totes les ciutats. Les dues més grans, naturalment, eren Milà i Turí. I llavors va relacionar les connexions que hi havia entre aquestes ciutats. I veies com, per exemple, Milà i Turí estaven molt ben relacionats, molt ben connectades. En canvi, doncs, no sé, Piacenza, millor no tant, o Cremona no tant, però hi havia alguna ciutat que millor també tenien una connexió. I deia, compte, fent una analogia amb el sistema neuronal del Premi Nobel Santiago Cajal, no? Que diu, si aquesta neurona, si es trenca aquesta connexió, és neurona morta. Per tant, la necessitat de connectar-se. Ell deia, hem de saber governar molt bé la xarxa d'aquesta nova dimensió metropolitana per ordenar bé la nova territorialitat del fenomen urbà contemporani.
D'acord. Llavors, la part que ens perdem una mica del salt d'escala o que ens falta actualitzar és articular bé totes aquestes
coses,
la governança
metropolitana. Molt bé. I la influència de la mobilitat en quant amb els nodes. Els nodes i les xarxes, és que la xarxa, millor, tu entendràs més bé físicament, no? El tema del transport bàsic. Però també és cert que la xarxa s'ha d'entendre des del punt de vista de la xarxa d'equipaments, la xarxa de la xarxa de serveis, etc etc. Aquesta interdependència fa que ens hem de fer repensar tota aquesta mobilitat obligada que hi ha, de la gent que entra. Què passa? Què hem de procurar que no entrin? Segurament reforçar la xarxa, evidentment, de transport. El sistema americà, que per mi la ciutat americana és una ciutat perversa, perquè hi ha moltes ciutats jardí, però bé, funciona amb els parks and ride, els parcaments dissuasoris.
Expliqui què vol dir això, perquè això la gent del RAM sí que ho coneixen molt, però aquí potser és una idea que sona una mica estranya.
Imagina't un exemple, ciutat americana,
sí.
Nova York. Tu creus que tota la gent que treballa a Manhattan viu a Manhattan?
No, és clar.
Molt poca gent. Aleshores, on viu? Viu en Long Island, aquella espècie d'urbanització de luxe que no s'acaba mai. Quan entres per un avió que entra del Canadà, veus a New Jersey, a Staten Island. És a dir, viuen en aquest espai territori. Però com funciona? Tu creus que passarà? Aniran tots amb el seu cotxe a Manhattan? No sé què.
Es passen cada dia amb el transport públic, o bé fan això dels parcs and rides.
O passa un autobús per casa seva. Quan arribarien a Manhattan, seria el que diem els catalans l'hora de plegar, haurien de tornar. Allà funciona amb els aparcaments dissuasoris, el que en diuen park and ride, és a dir, un senyor en el seu desplaçament hi ha diferents etapes. La primera etapa és que se'n va el seu cotxe particular, se n'anirà a un park and ride. I allà hi haurà un sistema de transport llançadora molt ràpid que portarà a Manhattan, i encara al revés. Aleshores, si fem això efectiu, és perfecte.
Per què no ho tenim aquí, això?
Ah, perquè no s'hi han posat... Mira, et posaré un exemple fantàstic, i que és a Suïssa. A Suïssa es va fer l'estudi del Railbus 2000. Railbus 2000, per l'any 2000, per optimitzar què? El sistema de transport entre ferrocarril, entre els autobusos, etcètera, i els trens. Diu, posarem més velocitat als ferrocarril? Què guanyarem? A la millor guanyarem 5 minuts. Però, diuen, i si aquell que agafa aquell tren amb més velocitat arriba a una estació i ha de fer el commute, ha d'agafar un altre sistema de transport i està mitja hora esperant? De què ens serveix? De res. I ells van treballar molt la logística, és a dir, el temps de mínim de que un arriba com un rellotget suís i agafa l'altre autobús o l'altre sistema de transport. Això és bàsic. Ordenar la governança del sistema metropolità per fer-lo sostenible. Si volem que n'hi digui sostenible. Mobilitat sostenible vol dir mobilitat afable perquè la gent no s'estressi, perquè la
que
gent
no sigui
còmoda, exacte, i fer aquests llocs nodals, que són llocs d'obligat pas, doncs fer-los afables.
Aquests aparcaments dissuasoris, per exemple, aquí on s'haurien de situar? Perquè s'ho imaginen la
gent. Aquí no dic jo que s'hagin de fer aparcaments dissuasoris com a solució orbit-òrbit.
Sí.
No, podria ser, podria ser. Ara, per exemple, no ho sé, Molins de Reis, quatre camins, Es fan gran aparcament, tota la gent que ve per l'autopista o ve de l'Ordal, a millor pot fer deixar el cotxe i reforçar amb un llançadora cap al centre de la ciutat. La gent que ve de Tarragona, què més voldria que deixar el cotxe allí en un aparcament d'usuari de franc, com és als Estats Units? Agafar amb un bitllet entre el postes a plaça Catalunya, on sigui, amb un temps rècord, evita les cues, evites que ja no entri, diguéssim, la pol·lució. Ja s'ha avançat, La primera etapa va ser aconseguir les baixes emissions, no? Però, bueno, no tant. Mira, jo quan el Covid, un dia vaig sortir a la terrassa, no, a terrassa no, que no en tinc, al balcó, i vaig quedar meravellat.
Per què?
Mirant el cel, que mai en la meva vida l'havia vist tan blau. I vaig pensar, dic, això de què és?
Què ha passat?
Miro terra, no veig ni cap cotxe, no veig cap fum de cap lloc. És que hem de naturalitzar la ciutat. I amb això és una altra aposta que l'Ajuntament s'hi ha posat.
Esclar, aquí sempre comentem una vegada i una altra que és molt difícil fer aquesta transició d'anar retirant el vehicle dins de la ciutat sense millorar enormement l'eficàcia del servei de Rodalies.
Això,
clar. Però li volia demanar també per altres formes de transport públic, per exemple, la xarxa d'autobusos. No tan sols a dins de la ciutat, que ja es va fer la reforma ortogonal, sinó els autobusos metropolitans. Aquests funcionen? En això s'ha de millorar?
Funcionen molts d'ells, Mira, jo et posaré...
Però en falten?
Sí, em fan falta. I han acabat la freqüència dels trens. Mira, jo et posaré un exemple. Jo vaig redactar el pla general de pla d'ordenació urbanística municipal de Sitges, entre altres. I l'economista de l'equip un dia em diu, Estanis, diu, saps que més del 50% de la població activa, o sigui, que treballa de Sitges, ho fa a Barcelona? Això vol dir que més del 50% se'n va cada dia a Barcelona i torna. A més que porta el col·legi, els nanos a col·legi, etc. Clar, a Sitges que havia passat una ciutat inaccessible per les costes, però des del 92 es van fer els túnels del Garraf, i es va, sobretot, canviar la freqüència dels trens. Un tren a Vilanova, si cada 10 minuts hi havia un tren, allà la millor cada hora. I es va augmentar la freqüència, què vol dir això? Que molta gent va agafar Sitges i va, allò que tenia de segona residència ho va transformar en primera residència. I se n'han fet molts. Què més vol la gent que anar a Sitges? El que passa és que els preus són molt alts i és impossible per molta gent. Però tota aquesta gent que ha fet aquest canvi ara s'ha trobat precisament amb el problema mateix que passa als Maresme, que gent de Premià i tal, què passa als dematins? Que no es pot entrar. Aleshores, hem d'evitar això.
Per tant, millorar la freqüència dels trens i l'eficàcia del servei de freqüència dels trens i l'eficàcia del servei de Rodalies. Ampliar, encara que la majoria ja funcionin, la quantitat d'autobusos metropolitans interurbans que hi ha a l'àrea metropolitana.
I funcionen, molts d'ells.
Aparcaments dissuasoris, potser com a mesura complementària, podria ser, en alguns punts de l'entrada a Barcelona. El tramvia, suposo, ha acabat de completar.
Molt bé.
I què més? Què més
es fa? Mira, jo estic, per exemple, estic amb un grup de recerca, ens van donar el Premi Nacional de Recerca fa anys, que és Carnet. Mm. Carnet és Cooperative Autonomous Network, que és una xarxa de recerca sobre la mobilitat urbana i sobre, doncs, fer recerca sobre el cotxe autònom del futur. Jo crec que serà també el futur. A futur, ara sembla una utopia això, però trigarà, però arribarà un moment en què tu, jo i el meu, aquells nois que han a la sala, estarem en un lloc molt més gran i amb una aplicació, doncs, al mòbil, tu voldràs anar a casa teva, jo al despatx del meu fill, perquè ara no en tinc, vaig al despatx del meu fill, i aquells companys que hi ha allà, que no ens coneixem de res, o millor també necessiten
també
un cotxe.
El vehicle compartit.
Llavors, aquest vehicle compartit, què passarà? Que es llançarà el missatge de demanda i et vindrà amb la intel·ligència artificial el cotxe de la dimensió, segons la demanda, que la millor serà de 5 o de 6 persones, i sense conductor farà el recorregut més lògic. I si jo el recorregut òptim és deixar-me a mi primer, em deixarà a mi primer i a tu segon i als altres. Això què vol dir? Que hi haurà molts menys cotxes que ocuparan l'espai públic. I això podrem també ajudar amb el car sharing, amb tota una sèrie d'altres sistemes, la mobilitat, evidentment, que ja s'ha fet una aposta pel ciclable, però que, en definitiva, també això amb una bona governança per evitar el perill dels patinets i de les bicicletes, que ho patim molta gent.
Per tant, la gent no s'ha d'imaginar una ciutat sense cap mena de trànsit, sinó amb un trànsit molt més optimitzat.
Optimitzat. Ah, sí, això és una utopia. Jo no vull parlar d'una ciutat distòpica, sinó utòpica, però amb una certa, diguéssim, tocant de peus a terra.
L'última pota, el metro.
El metro.
Què ens falta de metro a Barcelona?
Jo crec, mira, no ho sé. El metro, jo crec que una línia que hi feia falta és la línia que vam estudiar en el seu moment, Lluís Cantallops i jo, als anys 92, després, quan la Marçal Gala ens ho va encarregar, després dels Jocs Olímpics, el metro, continuació de la línia 2, que s'acabava al Poble Sec, i continuar-la, i pujar a Montjuïc, perquè a partir de la Fira d'Automoció de Vancouver del 85 s'inventa el metro motor lineal. O sigui, el metro motor lineal i el sistema de boges que permet pujar, dependents de 3%, al 8%. Abans era impossible i agafar un radi de gir molt més tancats. Això era possible. No sé si has anat a veure el Barça de recentment, doncs bueno, ja ho has patit, no?
Sí.
No es pot posar, evidentment, una parada de metro al mateix estadi, sinó que nosaltres ho posàvem allà on hi ha el Julià Campmany, perquè hi ha d'haver una certa dissuasió. Mira, el Joan Torres, que havia sigut regidor de Via Pública, ens va assessorar molt perquè en el Mundial del Naranjito, que deien, ell havia...
El Mundial d'Espanya, 82.
Sí, havia, exacte, 82. Ell havia, doncs, ordenat molt i tenia molta experiència, per exemple, doncs, del camp de l'Espanyol, que estava a Sarrià, el camp del Barça, i ens deia que es necessita sempre, les espectacles de masses, un espai de dissuasió. No posar-ho, si poses una boca de metro a sortir de Massa i
col·lapsa de seguida.
No, no, allaus i morts al cantó, perquè la gent, clar, no pot ser. En canvi, la gent l'has d'anar dispersant. Però no el que passa ara, que has de... mira, sort de les escales mecàniques que van posar el 92, però és que pujar a veure el Barça ja és... Bueno, a mi m'agrada anar a peu i vaig a peu, però és tot un poema, no?
Hi ha un altre àmbit de la mobilitat que és anar a peu.
És el millor.
Vostè fa 20 anys, potser, una mica menys, que es va empescar aquesta assignatura de caminar a Barcelona i després això es va convertir en un llibre i en diversos treballs. Com de... Què n'ha après de tots aquests anys de caminar per Barcelona?
Home, és que anar a preu... Mira, si agafem la piràmide o el triangle de la mobilitat, allò de la importància, així com, per exemple, l'ús de boca és el primer, la primera necessitat i la necessitat o la que té prioritat sobre l'aigua, després venen els altres, anar a peu és el primer. Primer s'ha de potenciar anar a peu. Després, el transport públic o les bicicletes. I després s'ha de... Per què? Per lo saludable que és. Mira, et posaré un exemple. A Copenhague, saps què fan els danesos, els de Copenhague, quan volen fer un carril bici? Fan un estudi de lo que s'estalviaran amb el pressupost de salut pública, amb els anys, a partir d'aquell carril bici. I aquells diners que s'estalviaran són els que inverteixen per fer el carril bici. Aquesta és la idea. És a dir, no fer les coses de qualsevol manera com s'han fet, perquè jo estic d'acord que s'hagin fet coses, però no com s'han fet. Per exemple, els eixos verds.
Què no li agrada com s'han fet?
M'agrada el què, però no el com. Mira, jo et recordaré que els anys... Quan el Joan Busquets va fer el pla de vies de Barcelona, un dia s'explicava, diu, mira, és que totes les vies que tamalla isòtropa, doncs hi ha un carrer que va amb sentit Besòs i l'altre va amb sentit Llobregat. Sentit Besòs, sentit Llobregat. Sentit Besòs, sentit Llobregat. N'hi ha dos que van en el mateix sentit, que és Mallorca i Provença. Ara analitzem això, deixem-ho aquí, a banda, però... Pensem en Consell Ascent. Consell Ascent, sentit Besòs. Jo l'agafava, com molta gent. Què passa a tota aquesta gent que l'agafava? Ha de baixar a la Gran Via i després ja no et deixen girar amunt fins a Urgell o fins a Ribau o no sé què? O s'ho ha de carregar tot València? Tot el trànsit que passava per Consell Ascent, si era de baixada, s'ho carrega València. València.
Això hauria d'haver anat acompanyat d'una reestructuració dels sentits de la resta.
Un pla de mobilitat. I que València, a més, té un carril bus i un carril bici. I sovint el camió d'Amazon o no sé què que està aturat. Això és...
Per tant, el que m'està dient és aquesta resposta que moltes vegades els crítics dels eixos verds fan servir per impugnar la pròpia idea de l'eix verd, que és dir, no, només serveix perquè tota la contaminació s'acumuli al carrer València, no és necessàriament una impugnació de la idea, sinó que amb un canvi del pla de mobilitat això s'hauria resolt.
Clar, clar. Imagina't, no ho sé,
agafa
Provença, deixa'l tot verd, Provença, i agafa Mallorca en sentit Llobregat, que és el que té, i Consell de Cent que segueixi cap al Besòs. És a dir, jo no ho critico, el què, que m'agrada la idea, evidentment, quan més natural, més pacificat i tal, però el que critico és el com s'ha fet, que potser havia d'haver hagut un bon pla, una bona reflexió a nivell de mobilitat integral.
Escolti, la conversa ens ha portat abans a parlar de Montjuïc, que és precisament un dels seus objectes més preuats, si ja m'ho deixo dir, amb aquesta conversa que estem tenint sobtadament poètica, és un dels objectes més preuats de la seva recerca. Per què és tan important Montjuïc per Barcelona?
Bueno, aquí no acabaríem mai, és la meva tesi doctoral.
No,
a veure, ara recentment he fet un article perquè... Me l'han demanat Arquitectes per Arquitectura, que sortirà ara al desembre, i clar, me l'han demanat molt sintètic, i jo, doncs, bueno, mira, m'he basat en un altre article que tenia, dic, que podíem titular Barcelona, filla de Montjuïc, no? Barcelona, filla de Montjuïc. Per què? Doncs perquè el Miocè, fa milions d'anys, doncs hi va haver un enfonsament tectònic de la placa litoral i Montjuïc va quedar com un illot. I durant tota l'època quaternària, el període quaternari, els sediments que venien del Collserola i dels rius es van depositant i ens fa el solar al Pla de Barcelona, perquè Montjuïc, com un tòmbol de la costa, doncs va retenint aquests sediments. És a dir, ens fa el solar, però després se sacrifica perquè l'home li tregui de ses entranyes la pedra necessària per vestir la ciutat. Si tu te'n vas a ciutat històrica, diguéssim, la ciutat gòtica o de ciutat històrica, tu veuràs, mira terra, mira les parets, tot és aquesta pedra grisàcia de Montjuïc.
Això és Verdaguer.
És Verdaguer, l'Oda de Barcelona ja en parla, parlant de Barcelona, os de mes ossos, filla orgullosa que he vist créixer com t'has fet gran com jo. Això, Montjuïc, Barcelona, filla de Montjuïc. Bé, això és un capítol. Després podíem parlar d'aquesta ciutat, ai, d'aquesta muntanya maleïda, des de que hi ha el poder de Madrid al castell.
Hi ha aquest punt d'inflexió en la simbologia que passa de ser una figura, un accident geogràfic gairebé maternal, al símbol d'una opressió.
Això és clar. Mira, hi ha el Lluís Permanyer, ja ho sé, la primera persona que vaig consultar quan jo vaig començar la tesi, em va portar el seu arxiu a Carrecaus, que tenia un arxiu de 8.000 llibres quan hi havia internet i tal, i ell cada mes n'entraven, penso que em deia 15 llibres, i en sortien 15 perquè no hi cabia més. I ell anava fitxant, anava fent allò com si fos un bibliotecari, anava tenint notes, i em treu una nota que va ser clau per mi, i aquí vaig enfocar la tesi. Que era de les memòries polítiques i de guerres del president Manuel Azaña, que deia, diu, i és ben triste que la única referència que me llega de Catalunya, o de Barcelona i Montjuïc, és aquella brutal frase que escupa Montjuïc, que con tamaña falta de atención se acometían estos temas entonces y ahora en vez de ayudar cocean. És a dir, aquest poder de Madrid, tu saps que la Guerra dels Segadors, precisament, els catalans vam guanyar a la Guerra dels Segadors el castell, però ben aviat...
Ben aviat va
haver el poder borbònic i a partir de llavors tenim aquesta espasa de Damocles apuntant a la ciutat amb bodi foll, perquè lo d'Espartero, per exemple, és bodi foll, perquè aquí hi havia el que eren... la tecnologia militar. I aquí sí que vaig fer una troballa clau, que ho explica tot. Abans el projectil era esfèric. Hi ha un baró suec, que és Baredorf, que s'inventa el canó d'ànima ratllada, quan veus aquelles pel·lícules antigues de James Bond, t'enfoquen una ànima ratllada i al final surten dues nenes molt maques al final, no? Doncs aquesta ànima ratllada i el projectil cilíndric, almenys esfèric i ànima llisa, fa, i a més passant de la pólvora blanca a la pólvora negra i carregar pel canó i no per la culata, resulta que amplies tres vegades l'alcanç eficaç del projectil. Això vol dir que les fortificacions, la ciutat emmurallada i tal, per defensa i tal, ja no tenia sentit perquè podien arribar amb precisió. Espartero ens està bombardejant, però sense precisió, és a dir, odi foll.
Hi ha aquesta primera fase de Montjuïc en què, d'alguna manera, pareix les roques que són necessàries per aixecar la ciutat. Hi ha aquesta fase històrica de l'odi foll que hi és amb el general Espartero, hi és amb l'afusellament del president Companys, hi ha una...
I Ferrer Guàrdia.
I molts més.
Sí.
Hi ha una història que va sostenint aquest imaginari de l'odi foll i de la repressió. Després dels Jocs Olímpics, que també marquen aquí una altra diferència, un altre canvi de la situació de Montjuïc en l'imaginari de la ciutat, li sembla que Montjuïc ha sabut trobar el seu lloc en la Barcelona actual? El seu
sí, però s'ha fet malament. O sigui, aquesta ciutat maleïda que el barceloní rebutja per què? Doncs per aquest, el que t'he dit, l'opressió, l'ombra del castell, no? I en aquesta muntanya hi posa allò que no vol. El primer, un ple d'escombraries els forats deixats de les pedreres, equipaments mal posats, el cementiri al lloc millor de Montjuïc, que seria aquests costers, que això el Josep Blau ho deia, diu, és que no veuràs cap ciutat de la Mediterrània, tinc el cementiri ocupant aquesta millor vista i tal, no? I que en definitiva és, això també és un odi foll de la ciutat cap a Montjuïc, perquè hi ha aquest desencontre. Però sí que és cert que és una muntanya masocràtica, així com l'aristocràtica podria dir que és el Tibidabo. Aquí la gent, en temps de relativa pau, doncs tenia un hort a Montjuïc, que era l'anyó de Catalunya rural, com diria Paco Vázquez Montalbán, però pujar en aquests costers que miren la ciutat des d'on van trobar els primers gravats, des d'on les esglesioles, Sant Bertran, Santa Madrona, etc. I al costat les fonts i els valls de Patacada, doncs resulta que era on la gent, quan podia, pujava a obrir-se, a satisfer les seves ànsies de llum i descans. I d'aquí tenim aquest petit aproximació, però la primera gran aproximació és el 29, que es fa malament. Jo ho critico perquè és un projecte que està molt bé perquè es fa la gran entrada amb aquell exàider a la plaça Espanya, però és com si haguéssim posat damunt del mapa una cosa que no pensa en els barris del costat. Estic parlant de la Font de la Guaia i de la França Xica del Poble Sec. És a dir, es trenca la continuïtat i ara sembla que l'Ajuntament hi vol posar fil a l'agulla per arreglar-ho, això. Però que, en definitiva, després dels Jocs, és la, podríem dir, la segona reconquesta que es fa, però encara falta molt i és la gran assignatura pendent és Montjuïc i hem de veure d'erradicar el cotxe privat, potenciar el transport públic, però de manera eficient.
Se'ns fa massa curt el temps, però hem d'anar acabant.
Ah, sí?
Un exercici final, si m'ho permet. Imaginis que de cop i volta el posen al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. Quines són les dues o tres primeres coses que faria, siguin de l'àmbit que siguin?
Bueno, jo diria fins i tot de no necessàriament urbanístiques, perquè la ciutat més o menys va fer el que
vulgui.
Jo, per exemple, em posaria molt a controlar el tema de turistificació, el problema que hi ha hagut derivat pel que fa als preus que s'han disparat de mala manera i els problemes de gentrificació que hi ha hagut, i que això seria un tema. I el tema de l'habitatge, que per mi és una assignatura cabal. D'altra banda, evidentment, fer molt més còmode aquesta relació, aquest saboreig que quan un ciutadà entra en algun lloc, doncs ja sigui en el metro, ja sigui en un parc, sigui tal, sigui afable. Hi ha un problema de governança generalitzat. És un perill passejar per les voreres, pel tema de... Bueno, l'altre dia em van donar un cop un patinet i la meva dona casa... Que
sí, és molt anàrquica la circulació.
Això s'ha de posar fil a l'agulla. Hi ha un problema cultural, d'educació i de tal. I per mi... Un altre dels temes que és important és posar-se que tot avança. I ara estem amb les noves tecnologies, ja parla del cotxe autònom, però tot el que ens ha facilitat les aplicacions, per exemple, que ara tu vas amb cotxe o que sigui, i estàs pel territori i te'n vas dir, bueno, escolta'm, com t'has d'agafar aquesta via, agafa aquesta altra perquè aquesta està col·lapsada. O si vas i dius, bueno, aquells aparcaments estan col·lapsats, no hi arribis, passa per un altre lloc. O aquella facilitat d'obtenir en un moment la informació, això ens ha ajudat molt. I això avança amb una velocitat brutal. I ens hi hem d'acostumar a posar-nos-hi. Si no, arribarà a que haurem de dir que no ens creiem aquella dita italiana renovare o morire, si no estem morts. Mort d'èxit que ens ha portat el turisme i que no vull morir, sinó que en definitiva s'hauria de regular.
Estanislau Roca, un plaer la conversa. Moltes gràcies.
A tu, gràcies.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.